Avui a Islàndia una cosa que encara no havia passat, que és que per primera vegada coincideixen... Pots esperar un moment, per favor, que parlo jo ara?
Sí, no, no, és que ja hi som.
Ja hi som de què?
I sóc jo aquí.
Puc acabar de... Sí,
ja,
no, és una frase,
ja, ja
només.
Digues la frase, digues la frase, digues la frase, digues la frase. No, digues la frase.
Ara no, digues
tu. No, no, digues la frase, digues la frase. No, no, digues la frase, digues la frase.
Que per primera vegada coincidiu dos dels homes que més riure ens fan en aquest programa.
Molt bé, felicitats.
José Corbacho, bona tarda.
Bona tarda. Jo com estic acostumat a no poder parlar després de la seva sintonia que acabi, però he vist que no, has començat a trepitjar aquesta música i què està passant
aquí. Perdona, José, perdona.
Feu Feixedes, bona tarda.
Bona tarda, Bertom. Bona tarda. Corbacho, Maria, a tot l'equip, família, president, diputats...
Catalunya, en general.
Catalunya, en general. Som dimecres. En principi, avui és a la meva secció.
Ah!
I com sempre, a la meva secció, a la que ve algú amb tots els respectes i molt de carinyo... I que
és la primera vegada que em diuen algú, tampoc.
Però
no
tu em pots explicar per què sona la teva sintonia i no la meva, una vegada més? O sigui, ve en Guillem Aubà, sona la seva sintonia. Ve en Joaquim Luna, sona la seva sintonia. Ve les Dones 10, sona la seva sintonia. Tothom sona la seva... I sóc jo, i has sentit mai tu la meva sintonia?
Molt maca. És com un medley de les sintonies dels altres.
Bueno, és que m'estic quedant sense personalitat de sintonia, José.
Potser estàs agafant la personalitat una mica de cadascú dels altres, que també seria
interessant. Mira, només em faltaria això, i aquesta edat.
Potser t'estàs fotent gran i et queixes per tot.
També pot ser.
Perquè
també
no només tens sintonia, sí. Que ara la sentirem, sí. Sinó que a sobre tens patrocinador.
Mira, perdona?
Mira.
Els llums de Sant Pau et presenta aquest Nadal l'univers de la llum. I ara t'ofereix aquest espai.
Hòstia!
Perdona, ara què?
Hòstia, t'has
precipitat.
És acollonant, això,
O sigui, tens patrocinador,
home, tio, rondines... Home, no ho sabia jo, ho sé ara en directe, això,
ara què haig de fer jo, marxar, no?
Home, no,
però... jo no tinc ni patrocinador ni res.
Però tu imagina't, amb qui estàs. Estàs amb un tio que té patrocini,
Sí, i tant. I a més,
és el segon patrocini, al llarg de la història meva en aquest programa.
A més, tenia raó amb una cosa. No havia sentit mai la sintonia i la trobo molt elegant.
És elegant, Hòstia, clar, per això em sorprèn. I la veu d'aquesta noia, el puc conèixer, m'agrada molt aquesta veu, Hòstia, a més, el dels llums de Sant Pau,
bueno, l'any passat ja hi vas estar, que vam fer un programa des d'allà.
Em va encantar allò dels llums de Sant Pau. Vaig d'Arbúcies, la gent que va arribar a baixar, allò ja has estat, José.
I tant, preciós.
Focus i focus i bombetes.
Et dic una cosa.
Mira, vés-hi, meu sogre, vés-hi, ulleres de sol, perquè hi ha un espatec de llums que és que...
Espera que aquest any encara n'han posat més, de llums.
S'està comentant que potser Vigo passa a la segona posició d'il·luminació europea per darrere,
Allò és molt bèstia, vull dir, d'això, mira, ara estic pensant que... Que em sembla que això deu ser novembre i fins al gener ho poden fer.
Sí,
tota la gent del país, qui vagi, que no s'ho vegi. També vull avisar aquests de la Llum de Sant Pau que si jo foto el patrocini, de la mateixa manera que els de Castell d'Ors van incrementar vendes, aquesta gent es poden trobar a vendre a fotre bombetes arreu del país.
És veritat que va haver una època que només veies per l'AP7 que anava...
Tils,
camions i palets de Castell d'Or,
De xampany d'aquest de Nostro del Cava. I ara aquesta gent els hi passava el mateix, que comprin bombetes allà on sigui, perquè això serà una bogeria.
Bueno, ja esteu contents, tots dos. Home, bueno, tu ja ho estaves, José, perquè no t'has queixat de res.
Ara sí, ara estic tranquil.
Estàs tranquil per patrocini,
Saps que cobraràs a final de mes,
Sí, bueno, això ho vaig anar a parlar també amb el director i amb quin tant per cent em porto jo d'això.
De l'altre que...
M'ha dit que en parlaríem encara. Que a vegades el veig i dic, director, i em diu, Feixedes, ja, espera que hagi d'acabar de tancar allò del patrocini. No, de moment no n'he vist ni cinc, però...
Que no tenies un intermediari que et feia aquestes gestions.
Sí, però em va plegar. Perquè em va dir que el director també l'esquivava i el setmana passada el vaig trobar, director, què, allò del Cava? I em diu, Feixedes, encara ho hem tancat. I ara ja fa dies, que no fem res del Cava.
L'has de córrer, el director.
Sí, hauré de baixar amb algú de negocis, tres o quatre amics meus, ja.
També.
És un bon sistema, sí.
A l'armari que hi tenies abans el Cava, ara que hi tens bombetes. No,
la setmana que ve em baixaré. No, clar, no ho sabia jo, això. Em baixaré la setmana que ve de bombetes. Ja en tinc a casa.
Bé, aclarit tot això, com que sou dues persones, tant el José Corbacho com el Fel Feixedes, que estem acostumats a veure'ls a dalt de l'escenari, avui ens agradaria que ens expliquéssiu què veieu vosaltres des de dalt de l'escenari, o què us ha passat a dalt de l'escenari. No? Totes aquelles històries que el José diu, no hi haurà, no ho sé avui, Diu, perquè si he d'explicar tot el que m'ha passat a mi a dalt d'un escenari...
Perquè jo no rondino tant, però també sóc gran, O sigui, què passa és que ho porto d'una altra manera.
Ho portes amb més dignitat. Bé, va, José Corbacho i Fel Feixedes. Històries que els han passat en aquests dos a dalt d'un escenari. Per exemple... El ridícul més gran. Un dia que diguis, hòstia, avui he fotut el ridícul.
Per al·lusions, comença tu.
Jo, m'ha vingut al cap, quan heu dit això, una vegada, a un poble... Jo sóc molt dolent amb els noms dels pobles, això hauríeu haver convidat en Xuriguera, que ell se'n recorda exactament de tot, però vam actuar una vegada amb l'espectacle Teatre Total, el primer que vam fer amb Teatre Garrilla, que sortia millor sols. Vam anar a un poble a actuar, i a mig bolo, jo em vaig com quedar com en blanc, i ell se'm queda mirant, i també va començar a dubtar del text, i llavors no sé què ens va passar, que vam anar marxant de l'escenari... No ho hem fet mai més, eh? Vam anar com marxant de l'escenari, com molt espantats, dient, què ens està passant? I vam quedar amagats a cametes, tots dos, i la gent rient, pensant-se que era part de l'espectacle. I ens miràvem un i altre, i dèiem, surt! I em deia, surt tu! I deia, és que no sé què haig de dir. I em deia, jo tampoc! I quan vam sortir, la gent va començar, molt bé, molt bé! I vaig sensació de dir, si això ha de ser el meu futural d'un escenari, duraré 4 dies perquè m'estic passant fatal.
Primer espectacle que feio, i també la demostració que com a espectadors ens ho en passem tots.
Sí,
eh?
Sí.
Que pensàvem però que allò formava part de l'espectacle.
L'equip tècnic era allò, hòstia, què us ha passat? I no, sensació d'haver fet el ridícul, tot i que després és veritat que no, la gent no es va emportar aquesta sensació.
Ho veu incorporar ja a l'espectacle,
no,
aquell mutis.
No, però aquell dia ens hem relaxat de dir, si torna a passar, ho fem perquè funciona.
I tant,
però
i tant.
El ridícul que em vaig sentir que estava fent en aquell moment va ser bastant important.
Clar, jo el tema del ridícul és que no sé si és un sentit
no saps
que
què
tinc.
És,
clar, perquè si hagués de sentir-me ridícul per coses que he fet, no ho sé. No sabria dir-te. No, són conceptes com el de vergonya aliena. Jo que veig, sí. És que veig i tinc vergonya aliena, dic que és el teu problema, totalment, la vergonya aliena. No, jo no mai intentat...
És un problema aliè a tu,
sí,
no?
Sí, clar, exacte, el seu nom ho indica. Però és veritat que em va passar una cosa una vegada, que per sort em va passar de jove, quan feia teatre al col·le, a la parròquia, teatre de ficcionars, i un dia, jo era molt jovenet, tenien obra de teatre el dissabte, i en aquella època pues, ja començàvem a discoteques i tal, total, que vaig anar a Estudio 54, mítica discoteca del Paral·lel Barcelonès, i allà pues, tenia uns amics que treballaven de cambrers, i venga, no passa res, em sé l'obra perfectament.
Abans de bolo, això?
Abans de l'obra, que era com per la nit, a la parròquia, amb tota la gent i tal. Total, que em vaig arribar una mica afectat. Hi ha gent que diu que vaig arribar borratxo, però a mi m'agrada més la paraula...
Afectat.
I aleshores, clar, ja... Ui, d'on vens? Jo venia que... Bueno, m'ha
afectat,
mullant-me el cap abans de la funció. I vaig sortir a l'escenari i, clar, jo que pensava que no passa res, quan vaig sortir em vaig quedar com dit. No me'n recordo el que haig de dir, què estem fent, estàvem vestint de soldats perquè l'obra anava com... De la guerra, i hi havia una palangana allà, com amb aigua, i l'obra començava, que ens havien de rentar la cara, i jo vaig estar com bastanta estona, perquè no se'm passava tot allò. I ho vaig passar tan malament que vaig pensar, mai sortiré a l'escenari
afectat,
que no sigui en plenes condicions. I ho he complert, ho he complert. A vegades m'han passat altres coses, però no, perquè ho vaig passar fatal,
clar,
allò
clar,
que dius, no sé on estic, no sé què ve, qui és aquesta gent, i després el que deies al principi, Albert, clar, nosaltres que veiem des de l'escenari a vegades no veiem res, perquè amb aquells focus que et venen de cara, com els focus d'un teatre com aquest, d'una escola, no, jo no veia res, només veia una foscor, una gent com aquest rentat de cara està durant massa, això què és? Perquè tampoc era Chekhov, era una obra com de
així, vinga, va, comedieta. som-hi.
Anem a una cosa, en principi, bona. El moment més àlgid de popularitat que hagi tingut el José Corbacho o el Fel Feixeda és el moment aquell que dius, hòstia, sóc una estrella del rock aquí.
Clar, home, el concepte estrella del rock va associat també a grans espais, grans multituds i tal. A mi va haver-hi una època, clar, molt associat amb la televisió, també. Clar, la gent per la tele, és allò que passes de fer teatre. Jo portava molts anys fent teatre amb la Cubana, però estàs al teatre, a més estàs disfressat, surts al bar del costat, no et coneix ningú, o sigui que no ets una estrella del rock and roll. Però quan comences a sortir a la tele i tal, fèiem un programa amb l'Andreu Bonafuente a TV3 i el Santi i jo vam començar després a fer un altre programa que es deia Apple, i que anaven...
Apple Tour!
I vam fer l'Apple Tour. Aleshores, en aquells moments de parella de moda i tal, dels nous Paco Morán i Joan Pere del segle de finals del segle XX.
Qui ets tu? Paco Morán o Joan Pera?
Jo crec que, home, per l'alçada, el Santi seria el Paco Morán i jo el Joan Pera, però crec que podies intercanviar-la. Aleshores es van començar com a dir, ai, podem fer això. De fet, vam fer una pel tour final com a Barcelona, Palau Sant Jordi. I aleshores sortíem al Palau Sant Jordi i, clar, el Santi a mi no se'ns va ocórrer una altra cosa que dir, ah, estem al Palau Sant Jordi, doncs farem un pressing catch. O sigui, com uns conceptes barrejats. I vam sortir allà 20.000 persones, vam posar un ring al mig i un off, ah, els lluitadors i tal, i clar, vam fer allà i vam pensar, hem tocat sostre, això és meravellós, 20.000 persones allà, però és que pocs dies després ens van convidar a fer com la presentació animació d'un partit de la selecció catalana de futbol, aquells que es fan un cop l'any i tal, al Camp Nou. Aleshores, clar, ja quan vam sortir, ja vam passar de 20.000, no hi havia 100, perquè l'escenari ocupava una part, però igual hi havia 70.000, que per mi ja són molts, 70.000 persones igual són, sí, sí. 2.000 teatres els que fem normalment. I clar, ja quan sorsellàvem aquella cosa, bona nit! Vam pensar, ara som el Bono i el Bruce Springsteen. Tant pot ser qui és qui, pel nas el Santi seria el Bruce Springsteen.
Jo més que amb quantitat de gent, recordo un any que vam actuar al Festival de Sitges, que dirigia el malaurat Joan Uller, ens va portar, a través de la seva insistència, el nostre espectacle, el Teatre Total, que també era aquest que fèiem en Xuriguer i jo, a Lisboa, al Festival d'Almada, a Lisboa. I clar, era el primer cop que sortíem de països catalans a anar a un festival internacional. Va ser tanta la insistència de Joan Uller de que érem molt bons, de que es havia de portar això al festival allà, que suposo que tothom els hi fa el mateix, però el que vam viure amb en Xuri aquell dia, acabada la funció, després feien una recepció pels actors, però eren com els actors vinguts de Barcelona, que jo a Barcelona quasi no hi havia estat mai, però clar, veníem els actors vinguts de Catalunya, i llavors allà hi havia una sala molt gran, amb totes les autoritats, no recordo quines, però sé que jo estava com molt impressionat.
Autoritats portugueses.
Portugueses.
Que no devies conèixer ni una.
Ni una.
Per això estava impressionant.
I no sabia què dir-los-hi. Però jo veia tot de fotògraf.
Obrigado.
Grans de flors. I que ens venia tothom a dir coses, i com molt sobrepassats a dir, sí, gràcies. I sentia en Xuriguera que anava dient, merci, com coses que anava en Xuriguera. Que quan es posa nerviós no sap massa el que fa, no?
Parlar en francès a Portugal.
Sí, exacte, saps? Una cosa com molt internacional de dir, hòstia, estem acostumats nosaltres a voltar. I recordo l'endemà, quan vaig trucar a casa, tot va bé, i dic, acollonant. Vull dir, a més, l'actuació havia anat molt bé, públic portuguès, amb una pantalla que ens traduïa, però que al final la gent ens va comentar que ja no seguien ni la pantalla, que ens entenien amb el nostre català, i sensació de dir, hòstia, aquests dos tios de poble han anat a Portugal, han triomfat, i les autoritats portugueses, que no sé qui era, però que jo sé que en aquell moment em va impressionar, em vaig sentir com una estrella bastant important.
Podrien actors i actrius, mai més, les autoritats,
sí,
aquestes,
no?
Però
la cubana portuguesa. Jo estic explicant això i estic pensant que no ens van trucar mai més, perquè és repetíssim, saps? Que segurament tampoc els devíem impressionar tant.
Històries amb el José Corbacho i el Fel Feixedes. Va, el lloc més sòrdid on hagueu actuat mai? Ara parlàvem aquí de coses amb molt glamour i grans autoritats. El lloc més sòrdid?
Clar, jo és que va haver-hi una època amb la cubana que feia molt de teatre al carrer. Aleshores, no vull dir que el carrer sigui sòrdid, per definició, però sí que vam actuar a cada lloc, sobretot on a vegades fèiem accions de carrer i hi havia una que era una desfilada de modes, que posaven una furgoneta al mig del carrer amb una passarel·la i a la furgoneta darrere hi havia unes cortines i eren com els camerinos i t'estaves canviant allà al mig del carrer quan en realitat els nens o la gent obrien les cortines i tu, un moment, por favor, que estic aquí posant-me els pantalons i tal. No eren sòrdids, però sí que era com allò que no estaves acostumat, que tu qualsevol teatre del món, pel molt petit que sigui, sempre té aquell encant, no? Aquella cosa que dius, bueno, no és sòrdid. Jo crec que tot és sòrdid, tot el que surt dels escenaris o dels,
sí,
teatres. No?
Jo, després, en una actuació de carrer, que recordo que hi havia molta gent, però que era el primer cop que actuàvem al carrer, també amb aquest espai, sobretot anem molt als començaments, també era el Teatre Total, a Santa Coloma de Farners diria que era amb un carrer estret, que darrere de l'escenari hi havia nens jugant a pilota, i que l'escenari era com un carruatge de fusta que estava en un remol, que quan devíem acabar havíem marxar, l'havíem posat en un jeep i es devien emportar. Llavors, quan tu trepitjaves aquell escenari, deies, hòstia, això no és massa segur. I eren uns moments que a casa meva no s'acabaven de creure encara, que havia deixat els negocis familiars per quedar-me al teatre, varen venir. I, per tant, jo, com vaig veure que era allà...
M'agrada molt, perdona, parèntesi, això havia deixat els negocis familiars, bueno, no? Semblava que us dediquéssiu, no sé, a la immobiliària.
No. Teníem dues botigues en aquell moment i jo tenia un pub que encara conservava, però era allò que es veia que ho deixava...
Són negocis en plural.
Sí, petits, sí.
Però... negocis.
Sí, sí. Però, i recordo de dir... El tècnic venia i diu, han vist que venien els teus pares? I penso, hòstia,
quin mal dia.
Jo els estic dient que no pateixin quan guanyaré aquí a Santa Coloma, amb aquest escenari.
Que vés a saber si aguantarà aquest escenari.
Hi havia quatre persones. Llavors es van parar perquè era una festa de barri, no sé què. Però la sensació de dir, hòstia, espero que la vida em vagi una mica més bé, que pugui actuar en algun escenari una mica més.
Però estaran contents ara, perquè van començar amb unes expectatives tan baixes.
Sí, exacte.
El bolo que heu fet, que ha acabat amb un desenllaç més curiós.
Això s'ho en Corbacho un guanya.
Bueno, també és que, clar, la cubana ja eren curiosos tots els bolos, allò de jugar amb realitat-ficció... Aleshores, va haver-hi molts, hi havia de tot. A vegades ens detenia la policia, a vegades...
Què vol dir que a vegades ens detenia la policia?
Bueno, va haver-hi una Andorra, va ser molt curiós, intentaré ser ràpid. A Andorra vam actuar com Coco Negro i allà hi havia el Jordi Milán, el director, digue-li a la gent, l'espectacle ja ha començat, arriben tal i tal, i fent aquella conya. Aleshores, clar, el Jordi s'anava animant, i va arribar un matrimoni... d'andorrans, senyora amb abric de pells i senyor... No perquè totes les andorranes portin abric de pells, però andorrans de tercera generació o cinquena, i el Jordi, arriben tard, fins que aquell senyor va dir la famosa frase de vostè no sap amb qui està parlant, a mi m'és igual, vostè on va amb aquest abric, segur que és sintètic i tal. Total, aquell senyor va trucar a la policia andorrana i va denunciar el Jordi i venga, pues, ens ha d'acompanyar a comissaria i nosaltres, perdona, com? Bueno, nosaltres no, perquè estaven a dins, jo cantant al Minero, el Jaume Bassis cantant al València, ha fet la revista del Com el Coco Negro i resulta que, clar, si un andorrà, un nacionalitzat andorrana, et denuncia, tu no tens cap dret, ets estranger i aleshores la policia se'n va emportar el Jordi. I, clar, el Jordi entrava després a l'actuació i nosaltres estàvem allà i de sobte veiem entrar a un senyor que es diu Toni Albadalejo, que és un gran representant de teatre de tota la vida, d'Anexa, sí. Toni Albadalejo, blanc, bueno, més blanc encara del que és, amb el traje del Jordi Milán, que li anava petit, amb una veu que no li sortia, que anava diguem, recolliu, que han de marxar, que era com el test, i nosaltres ens vam quedar tots en blanc, i arriba a l'escenari el Toni Albadalejo, i diu, i què ha passat? I han detingut el Jordi, i nosaltres ja com, què? I aleshores, sí, el Jordi va estar per la nit amb una comissaria andorrana, van anar els del Comú d'Andorra, que ens havien contractat, però fins al dia següent no el van deixar sortir i nosaltres vam fer la funció amb el pobre Toni.
I si saps si aquell matrimoni va assistir a la funció?
Aquell matrimoni jo crec que es va quedar...
O sigui, va denunciar i es va quedar a veure l'espectacle.
Es van quedar a veure... Que per sort va ser el contrari que el que li va passar amb un jutge de Barcelona, que va venir a veure a l'estrena del Com el Mercat de les Flors, i al final de la funció va venir un jutge, un senyor molt important, diu, mira, us anava a denunciar al principi, quan heu dit que marxaven, que s'havia acabat la funció perquè pensava que era una presa de pèl, però com que soc jutge, m'he volgut quedar fins al final per fer la denúncia. Escolta'm, felicitats per l'espectacle. I va marxar, i tots. Sort que s'ha quedat. Si no, vinga, també, una altra. No?
Hòstia, boníssim. No, clar, jo no tinc...
No tens cap detenció?
No, casualment, no tinc... Jo, al final, el més estrany que vam tenir en un escenari que he tingut va ser el Capitol, en un moment en què jo agafava atacs d'angoixa. Tenia angoixa. I el primer dia que el vaig agafar, a l'hora de les salutacions... comencem a saludar i al moment de saludar començo a plorar però com un beneit, llavors es tornaven els llums i la gent em veia a mi però plorant a llàgrima viva i llavors marxàvem, era a la sala de dalt del Capitol, marxàvem pel mig del públic per anar cap al camerino i quan vaig arribar al camerino em van estirar a terra, ningú sabia què em passava, jo tampoc, jo els estava allà plorant però no sabia què em passava, fins que va entrar en el seu moment el que era el nostre mànager, que tenia un punt...
De manager,
en què més o menys ja ens anava veient com anàvem tots, i va dir, no pateixo, és un atac d'angoixa. I vam acabar, doncs, agafant-me gairebé jo mig marejat, portant-me el cotxe, arribant a Arbúcies, anant al CAP, bueno, tot un número, que no és l'únic cop, tornant de València, vam acabar al CAP a les 5 del matí, donant-me un voltarent per quedar-me clavat de l'esquena, vull dir que el CAP era un lloc on ens coneixíem bastant.
O sigui, uns a comissaria i els altres,
a la sanitat pública. Era més d'acabar la sanitat pública. No?
Sí, jo a la seguretat privada.
Exacte.
Perquè estàvem a Andorra,
exacte. Sí, clar.
Clar, és tot això fantàstic, Maria, perquè tot això representa que nosaltres, el públic, estem asseguts a baix i tot sembla que va bé. Sembla que va bé. El pitjor, mira, parlant de públic, el pitjor públic que us heu trobat mai en un bolo?
Tens molts?
No, ara no voldria... No és el pitjor públic. Va ser el pitjor públic, però no per culpa seva. Nosaltres anem a Tàrrega l'any 99 i amb aquest espectacle al Teatre Total ho patem bastant i hi ha un regidor de Caldes de Montbui, un noi jove, que diu, hosti, això ho portaré a Caldes. Encara no havíem sortit per la tele, encara no érem massa coneguts. A nivell teatral, a Tàrrega ho vam petar-ho. Això era a Tàrrega a principis de setembre. A finals de setembre, em sembla que és, ens truquen a l'ofici i diu, heu d'anar a Caldes de Montbui, que us volen contractar, que aquest regidor ha vist l'espectacle. Arribem allà un diumenge a la tarda.
Comencen a sortir bolos.
Arribem a Caldes de Montbui, una carpa d'aquestes típiques de festa major plena, sí, 700 persones. Estàvem al camerino, allò que vas espiant, i vam veure, vull dir, cap problema, però 600-700 avis i àvies, o sigui, gent de, molt gran. Hòstia, veus joves, no? A vegades en aquell moment teníem 30 anys, vull dir que, saps? Diu, hòstia, no, bueno... Ve el tècnic i diem, què, com està? No està ple, però tot és gent gran, eh? Hòstia, cap d'un rato diu, és que es veu que és la festa de la gent gran.
Bueno, per això us han contractat.
Exacte, doncs bueno, molt bé, molt bé. Comencem a actuar, allò començava amb una música folklòrica, jo en Xuri fèiem un ball molt ridícul, amb unes faldilles i una samarreta imperi, i acaba el ball i sents tot el públic, bé! I comencem, bona nit, pam, pam, tot el text, i la gent, silenci, ningú rei, anem-nos a mirant. I hi havia un moment que traiem un porró, que el baixàvem al mig del públic, aquella gent, no, gràcies, maco, no tinc set. I es comença a sentir, caradures, que sois unes caradures. I allò, hòstia, ens han dit caradures? I ja comences a veure algú que s'aixeca, que comença, total, als 20 minuts, n'hi ha un home s'aixeca, jo el veig bé al mig del passís, ve davant nostre, davant de l'escenari, posant-se a l'americana, es pica la galta, i diu, sou un prei de jeta, sou uns caradures, nois, mitja volta i marxa. Bueno, aquell bolo, no sé, en tres quarts d'hora el devíem tenir fet. Clar, llavors ens van explicar que el diumenge a la tarda, festa major, durant molts anys, feien, com es deia allò...
Una revista.
Varietés. Varietés, vale? I estriptis, i ara sortia una cantar un tema, ara una noia ensenyava una mica piticuixa, i aquell regidor, amb tota la bona intenció del món, va pensar, mira, aquest any...
Això ho canviarem.
Això ho fotrem una cosa més moderna, clar.
Ja. Massa modern.
Ens pensava que ens matarien. Jo sempre dic que el públic no tenia culpa, sinó que era el programador que ens va... I hem parlat molts cops després amb el regidor, que ens va portar l'any següent al teatre amb el públic que tocava i, per tant, vam acabar disfrutant.
Sí, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Patia a mi tot, aquesta.
Sí, quina angoixa. Sí, jo sé que fa angoixa. Sí.
Això dels equívocs de públic, precisament, revista, festa major... Sí. Nosaltres comencem a fer el Comem el Coco Negro i amb la Cubana, i els primers bolos diuen, farem bolos per aquí a la zona, i perquè molta gent sempre ens deia, la Cubana o els grups d'aquí, escolta'm, aquí ja us entenen millor que fora, no? Perquè quan anem a Saragossa, o quan anem a Sevilla, o quan anem a València... Vale, arribem a Calafell. Anem a fer un bolo a Calafell, entrem allà, també, molta gent gran, i tal, comença tal, la gent ja arribant tard, la gent mosca, tal, comencen les vedets, i ja la Mercè Comas, la Carme Montornès comencen a sentir des de la primera fila. Però quines vedets més lletges que han vingut aquest any, no? Josep, i ella, o sigui, hi ha un moment que això i tot, mira, quines cuixes que tenen, mira, quines cares. O sigui, i ja, com la gent, arriba el Jordi i Milana, ja, que no l'havien detingut a Calafell, ja l'havien deixat anar a Andorra, i va, vinga, marxem, i comencem a treure les cortines de... Estaven com en una plaça del carrer i, clar, la gent va començar... I ara? Vosaltres no hem vingut aquí a veure el Josep sopant, perquè darrere de l'escenari hi havia com una casa d'un poble, hi havia una gent que estava allà... Jalant, no hem vingut a veure el Josep... Va, marxem! I, com les cadires eren d'aquestes de tixora, de fusta i tal, aleshores comença la gent a agafar la cadira i es posa d'esquenes de l'escenari. Tot el públic comença a girar, tota la gent d'esquenes, nosaltres ja vam començar a riure, i al final, però la gent emprenyadíssima, gent que marxava, gent d'esquenes, i el Jordi sempre diu, sort que confiava en l'espectacle, perquè podien haver dit, escolta'm, aquest espectacle no funciona,
sí, clar. No
ho fem mai més. Perquè... I era al costat de Sitges, que a més la gent, teòricament, coneixia la Cubana. Un desastre. I sempre ens recordem del pobre públic de Calafell, que després hem tornat,
exacte.
I també són meravellosos. Sí, sí. Però probablement l'equívoc aquell, sí. No, sempre porten una companyia de revistes, de varietés, sí, això et pot matar, eh?
Hosti, girar les cadires és de...
Girar les cadires, sí, sí, no m'ha passat mai, també, perquè ja actues a teatres que girar les cadires exigiria una Black and Decker i una certa força. Però amb una cadira d'aquestes, la gent va començar a donar-se la volta i diuen, però no donem crèdit.
Sí, m'hi quedaria tota la nit aquí,
sí, sí,
eh?
Sí, és
amb
que
això,
ja ho ha dit, que arribaria molt,
fantàstic. El convidat especial, més especial per qui heu actuat, o no sé, el convidat més important, a part de totes aquestes autoritats,
sí,
que deia
que no sé qui van
fer els feixedes abans de Portugal, o José Corbacho, a veure.
Jo és molt senzill. Un bolo arreu, recordo que en el seu moment el president del Parlament i els Premis Enderroc, on hi ha tot el govern sencer, cada any, no? No, el que precisament un dels anys va ser l'any que al cap de poc va entrar la pandèmia, que hagués pogut haver en aquells enderrocs.
Era el 5 de març, que nosaltres fèiem el programa especial
el 5
també
de març,
des d'allà.
El 5 de març.
Una setmana abans, 1.500 persones.
Tothom sense mascareta. Bueno, més aviat, jo i en Xuri vam sortir a l'escenari amb mascareta, enfotent-nos-en, dient, hòstia, que no porteu mascareta, ja amb si qui es morirà tothom. I, joder, al cap d'una setmana tancaven tot el país, i per sort...
Territori delicat de la comèdia,
sí,
no?, d'avançar-se.
Sí, 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 que allò ens van recordar molts cops, de dir, vau estar de sort que no va passar. Bueno, perquè, imagina't, 1.500 persones, roqueros tots, amb una festa després, que allà tothom acaba bevent la mateixa ampolla de cervesa, allà hi podia haver una escampada, virus tremenda. Ja són una personalitat més...
Sí, bueno, al final també és veritat que els convidats més especials són la família i tot això, però bueno, deixant a banda
els
familiars,
el
públic a la feina, tota aquesta gent. És veritat que el dia que va venir el Víctor Amel amb aquest programa vam comentar la trobada amb el Fidel, que havia de venir a veure l'espectacle de La Cubana a l'Havana, amb el Fidel Castro, però bueno, no va venir, però també certes autoritats que amb algunes vegades venien a veure La Cubana, quan arribes a Madrid i nosaltres a vegades estàvem Cegada d'amor molt de temps en cartellera, doncs et deien un dia, escolta'm, avui... vendrá un miembro de la familia real. Ah, pues vale, ¿no? Pues a ver quién viene. Y a la semana un día pues va a venir la que era la mare de la mare de la mare de no sé quin rei, perquè, clar, com, que la senyora que anava com a una cadira de rodes.
Sí, era la mare de...
O l'àvia del rei d'ara, la mare del rei emèrit.
La mare del rei emèrit, bueno, sí, jo diria que era.
O sigui,
sí.
Si fos de The Crown, seria dels primers capítols. Aleshores, va venir aquella senyora, com anaven a cadira de rodes, la van posar com en un palco, amb tan mala sort que la van posar en un palco d'on hi havia l'actor, el Xavi Tena, que a Cegada d'amor s'aixecava i començava a cridar, en espanyol, que estamos en España, que a Madrid era un personatge molt ben valorat pel públic. Aleshores, aquella senyora van començar a cridar al Xavi, i el Santi i jo, que estem allà, tots cridant, i aquella senyora, mucho ruido. I el servei de seguretat la van treure al palco i la van treure per darrere del teatre Nou Apolo, que està a Madrid allà, amb una plaça...
Ja els hi va caure 10 pisos a la
vina. I van sortir com amb un carrer de seguretat que havíem de sortir. Nosaltres estàvem els camerinos canviant-nos i veiem el servei de seguretat amb aquella senyora marxant, la cadira, i quan surt a darrere hi havia un carrer amb un bar, que amb una família que estava allà, veuen sortir tot allò la família. Viva el rei, viva la reina! I nosaltres, que no, que és l'àvia o no sé qui, i tal. I clar, i després venia. I un altre dia va venir la infanta Elena, que deu ser la seva neta, i la infanta Elena també ens va fer una certa gràcia perquè va venir a visitar-nos als camerins.
I a The Crown, com la situaries?
A The Crown la situaria
segona temporada, en
segona temporada, però probablement amb escenes que no han entrat al muntatge del final de la sèrie. Escenes descartades. Aleshores va venir, i clar, tots no sabien com comportar-nos, allò, la reverència que fem, tal, tots nerviosos, estem fent una malament, i sempre ens va marcar perquè va dir, ui, se les escucha muy bien cuando hablan. Y nosotros, muchas gracias. Dice, ¿llevan un altavoz en el pecho? Y clar, aquí el Perdona. Santi es va haver de girar, marxar al camerino, perquè va començar a riure, i nosotros, ¿com? ¿Un altavoz en el pecho? I com gent senyalant-li així al cap, que portàvem els micros inalàmbrics i tal, però, es que, ¿qué llevan aquí en el pecho? En el pecho, no sé, pues, unos llevan unas cosas, otras llevan otras. Però, o sea, no entenia gaire el tema. I un altre gran personatge que era molt agraït quan venia al teatre era l'honorable president de la Generalitat, Jordi Pujol, perquè aquest, quan venia als camerinos, sempre era Corbacho, tu ets família de... Hòstia, i el tio sabia tot el arbre genealògic de tota la gent de Catalunya, era famós per la seva memòria, i aleshores sempre venia, Barrachina, tu ets dels desitges, a Leacar, tu ets de... Millán, tu d'on ets? I el Santi, no, i els meus... Però era molt agraït el Jordi Pujol com a espectador.
Clar, tots dos, tant el José Corbacho com el Fel Feixedes, a part dels seus bolos, els seus espectacles, també heu presentat altres, no sé, altres actes, altres gales. L'acte més estrany que hagueu acabat acceptant presentar?
Es Goya. Molt estrany per dins.
Jo, més que... És que no es ben bé una gala, però la festa més bèstia en què he actuat és la Fira de la Ratafia de Santa Coloma Farners. Allà hi ha... l'acte final és un sopar. L'any passat hi vaig actuar, però aquest format ja no es podia fer. Però fins fa dos anys era un sopar amb 800 persones on es feia entrega del guanyador de la Ratafia. Doncs, mentre el jurat valorava aquelles últimes 10 ratafies a un costat d'escenari, amb en Xuriguera, havíem actuat dos o tres anys, pujàvem i fas el teu espectacle. Però, clar, nosaltres que sabíem de què anava la festa, mai hem fet un espectacle. Sempre hi hem anat amb petits shows, amb quatre idees per treballar allà. Perquè allò són 800 persones que han fet un sopar molt bèstia i que tothom porta la seva rata. Vull dir, la gent va molt borratxa, parlant clar. Hi ha la confiança...
Afectada.
Parlem en propietat.
I jo sé de molts actors que hi han anat a fer aquest show final i quan passat malament perquè han anat a fer l'espectacle. Allà no pots anar a fer l'espectacle. L'últim cop que hi vam anar...
L'espectacle el fa el públic.
El fa el públic. Tu allà t'has d'adaptar a l'espectacle. L'últim cop que hi vam anar a Manxuri, et portàvem dos folis amb 20 idees, vale? De dir, tot això ho desenvoluparem. Això ho pots fer amb un company que fa 20 anys que treballa junt i que saps que de seguida pots anar improvisant. Però aquell dia ens vam preparar una mica i vam dir, hosti, això és molt bèstia, Santa Coloma. Vàrem sortir, aquell dia hi havia un americà que havia vingut al concurs de ratafia que ve cada any, que s'agafa les vacances per venir a Santa Coloma de Farners a tastar ratafies. Va acabar aquell tio a dalt l'escenari. Vam acabar amb aquells folis estripats. Vam estar una hora i quart intentant presentar els guanyadors de la rata. No, és que no recordo com va acabar allò. La gent dreta, ovacionant... Bueno, és un espectacle que... L'any passat hi vaig anar-hi, però ja no hi ha el sopar, sinó que és la gala final.
Ha perdut.
Espero que el tornin a recuperar, però si mai et truquen per fer-ho, truca'm.
A part del Goya, algun sí que hagis dit, que dius, hòstia, què faig aquí?
Em va agradar molt, o sigui, perquè al final fas moltes convencions i tal, i em van trucar, escolta, em farem una convenció a Saragossa d'empreses que tenen a veure amb el món de la mort. O post-mortem, i aleshores vaig fer un... que ho recordo amb molt de carinyo, perquè jo anava com, bueno, espera, a veure si això ho explico, perquè eren totes preses tanatoris, fabricants de tauts, quartets de corda que actuen especialment en aquestes ocasions, tota la indústria, i al principi... Però, clar, després eren molt agraïts, perquè qualsevol cosa que deies... I vostès, el tema d'atenció al client, com el porten i tal? La gent queda contenta? I però al principi va ser una mica de, bueno, a veure si...
Però com una vàlvula d'escopament per ells, no? Perquè és una feina en què no poden riure mai.
Totalment.
Cop i volta hi ha aquesta trobada.
Tot i que després em van començar a explicar...
Quan no els veiem...
Sí, també. el backstage.
Clar,
les seves risses fan,
A veure, jo crec que haurem de fer una segona edició i que hi vingui el Carles Xuriguera i en Santi Millán, perquè...
Estan intervenint en el telèfon de l'Odi.
En Xuriguera, de moment, ha enviat un missatge que et recorda que veu actuar per Johan Cruyff.
Oh!
I que no us va riure absolutament res.
Hòstia, no ho recordo, jo, això. Veus, tio, és que no me'n recordo.
És que ha de venir,
A veure, podem trucar en Xuriguera, sisplau? Fem una pausa. Posem, a veure si trobem en Xuriguera i ens pot aclarir això d'en Cruyff. No, tu no te'n recordes?
Hòstia, sóc un desastre molt gros amb això. Jo vaig als teatres i dic, quin teatre més xulo? Sí, el veu inaugurar vosaltres. I allò, joder.
Però tenir el Cruyff a davant a tu que t'agrada el futbol, no, eh?
No me'n recordo.
Que no reia, no el recorda.
A veure si li podem fer memòria. Islàndia, amb Albert Om. Total, que al principi us barallàveu per quina sintonia i ara el que ens agrada és aquesta, sí. Aquesta sintonia d'explicar històries del José Corbacho i el Fel Feixedes, històries que els han passat a dalt d'un escenari. Sort que tenen companys, perquè fins allà on no arriba la memòria en Fel Feixedes, sí, deu arribar...
Soc bastant gran, en Xuri és més jove que jo, encara que no ho
sembli. Carles Xuriguera. Xuri, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, escolta'm...
Felicitats pel programa.
En general.
Sempre ens escoltes?
Des d'on truques?
Tinc, pre- Dic-me, quin número tinc del premi?
Des d'on truques, Carles? Des d'on truques?
Soc a Torroella de Montgrí.
A Torroella de Montgrí.
Torroella de Montgrí, sí.
Doncs mira, Carles de Torroella.
Ciutat Pobilla de la Salzana de l'any 1975, sí.
I què faràs per sopar avui?
Sopa de ceba, faré una sopa de ceba.
Perfecte. Doncs tens el número 1, Carles?
Gràcies.
Espera un moment, va. Escolta, fes-li memòria a en Fel, que no recorda això que li has dit a la Maria a través del WhatsApp, que veu actuar davant de Johan Cruyff?
Sí, sí, al Montanyà. Al Montanyà, amb una actuació especial d'aquestes que hem fet amb Teatre de Guerrilla tantes vegades. Al Montanyà, jo crec que era una actuació per la gent del club de golf. I un dels membres que hi havia era Johan Cruyff. Hi havia ell i la seva dona, allà amb el públic asseguts, sobretot ens van dir no us foteu amb ell, no, perquè això no li agrada, i nosaltres vam fer la nostra actuació, vam preparar, bueno, teníem els típics números que teníem per fer aquestes actuacions especials, i allà teníem Johan Cruyff, que no ens va riure absolutament res, de res, de res, de res, però res.
I no, recordes, no. I no us vam fer ni fotos ni res amb ella, no?
No.
No us va riure res, que l'havíeu d'anar a demanar una foto després.
No. Ostres, me'n recordo que abans vam, no sé per què, vam sopar amb l'Eloi Vila. L'Eloi Vila corria per allà, també.
Li havia presentat l'acte o alguna cosa.
Sí, i vam sopar amb ell. Jo me'n recordo que era un dia que tots tres estàvem molt perjudicats, que veníem d'una nit dura de Rússia.
Afectats
per si, per la... Yeah. Jo què sé.
Per la ratafia, per la ratafia.
No, quan... I de veritat, no te'n recordes d'aquesta actuació?
No, però és que el que és molt fort és això, eh? O sigui, és a dir...
Això et passa.
Si em passa ja ho saps.
Per la cara que fa en Fel, és que li has explicat tot això, li has fet memòria on era, qui havia l'Eloi, que en Cruyff, que no va riure res, no sé què, i
no estàs igual. Com si no haguessis sigut. Potser estava molt afectat, potser sí que jo estava molt afectat, però em passa habitualment amb molts bolos, això.
I, Xuri, us veu ficar amb en Cruyff? O sigui, no va riure res, però tampoc us veu ficar amb ell, eh?
La persona de contacte que teníem del club de golf ens ho va recalcar d'una manera tan seriosa i tan ferma i tan... Sobretot, ai de vosaltres que li dieu res, que... Suposo, perquè també coneixien la nostra manera de fer, ai de vosaltres que us dirigiu amb... Vull dir que no, que és... Que... I nosaltres no li vam dir res. Vam fer la nostra actuació i jo... És que me'n recordo perfectament. El cabronàs no va riure ni...
Sí,
ni
res. No recordo.
Portava xupa-xup?
Jo... No sé si encara fumava, no ho sé.
Jo que he estat a punt d'explicar en una d'aquestes preguntes que em feia la Maria, però, clar, no en havíem parlat, això que avui tu i jo hem parlat, però no he recordat a dir-te que parlaríem d'això. Si mai vens, m'agradaria que expliquessis la nostra estada al teatre, aquell que va venir el ministre de Cultura.
Oh, genial. Em pensava que la diries com a personatge així més...
És que com que no t'havia dit...
que hem tingut el ministre de Cultura d'Espanya, que li vam ensenyar la tita...
Perdó?
Mentre li donàvem la mà, sí.
Clar, a veure, anem per parts, sí. Qui era el ministre de Cultura en aquest moment?
Un socialista amb els cabells arrissats.
Cipria Siscar.
No. Cipria Siscar, el valencià, no?
No.
Però que ara serà un moreno amb el cabell més llarg.
No.
A veure, Xuri, tu recordes qui era?
No me'n recordo el nom, però ho diu bé, en Fel. Era un...
O sigui, ha de ser un ministre època Zapatero, diguem, per entendre'ns,
sí, Zapatero. O sigui, sí.
Nosaltres ens anem a actuar a Pontevedra, era allò?
Crec que era el poble d'en Franco.
Sí.
Pontevedra de Franco.
Pot ser César Antonio Molina?
Aquest.
Oh. Sí, exactament.
Aquest. Perfecte.
César Antonio Molina era.
Arribem a aquest teatre... Sí. I ens diuen, estem fent proves de so, muntar l'escenografia, i ens diuen d'aquí una hora de parar que vindrà el ministre, que està de visita per aquí, i vol veure el teatre i volem ensenyar les instal·lacions. Llavors ens hem enfadat, i si no estem, i tenim feina, i joder. Però bueno, 10 minuts abans diu, ve el ministre, va entrar policia amb uns gossos i tal, i baixem de l'escenari, i ens posem tots tres a baix l'escenari per donar la benvinguda al ministre. I 20 segons abans de que entrés el ministre, en Xuri em toca així amb el braç al meu braç, i em diu, uita'm. M'ho miro i em senyala avall i anava amb una camisa com molt fins aquí sobre la bargueta, però, direm-ho clar, la titola per fora. Llavors tu li veies la meitat i es que dic, què fas? I diu, ja ve, i va venir un ministre, i llavors jo era, ai, 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 quins nervis, ai, aquests, ai, quins nervis. I el ministre va entrar tot de fotògraf, que anaven tirant fotos.
Ah, perfecte.
Donant-nos la mà a altres tres, la mà, jo només
veia... I tu no sabies si ja se l'havia guardat o no?
No, jo sabia que no se l'havia guardat.
Que no se l'havia guardat.
Jo només pensava... La gent deu estar dient, mira aquell, va amb batit a fora. I el ministre, si ho ha vist, què deu estar pensant? Jo, una sua freda per aquí al clatell, i el moment que el ministre va fer mitja volta van començar...
Espera, espera, Xuri, tu com ho vivies, això? Mentre en Fel estava això, tu, què?
Hòstia, no, no, saps aquell moment? Ens hem enganxat, és que ens hem enganxat fent feina. Sisplau, ens hem enganxat fent feina i jo no he tingut temps d'acordar-me la vergueta. Aquesta és la meva excusa que tenia al cap. Aquesta és l'excusa que jo tenia al cap.
I... En senyal de protesta, eh?
Sí, sí, és allò, deixeu-nos de treballar en pau, estem fent cultura, saps? Deixeu-nos de treballar en pau. I va ser una reivindicació en silenci. Però jo vivia eufòric, eufòric, no sé, moments de parada mental.
Sí, confirmes, confirmes que no te la vas desar en cap moment, eh?
En cap moment, en cap moment.
Et va donar la mà al final o com va anar? Perquè la preocupació seria, a veure si no em dona la mà aquest senyor.
El que vam fer l'endemà al dematí va ser anar a comprar la premsa. Perquè és que aquella nit vam dir, seria bo que demà en portada... Saps com em botreguenyo aquella foto que es va veure l'endemà? Doncs que l'endemà publiquen i de cop i vol dir, hòstia, però si aquest tio ha matit a fora durant la mòmil... I no, no, les fotos en cap es va poder veure aquella imatge que hem recordat molts cops. I que va ser mítica, mítica. Veus? Això me'n recordo i del Cruyff no.
Això... Tu callaves per respecte amb en Xuri?
Perquè dic, hosti, igual explico això, i en Xuri diu, noi,
és d'una altra època
ja venia la meva filla escoltant,
clar,
i,
clar, però ell...
Que no sap que soc titallaire.
Jo només he anunciat una mica això i ja s'ha deixat anar, vull dir que... Sí, sí.
Hosti, boníssim. Doncs, Carles, tens el número 1 i el 2 i tots fins al 10 i t'emportes un lot de torrons Vicenç, eh? Home!
Però guarda-te-la, Carles. Guarda-te-la.
Guarda-te-la, Maria, guarda-te-la. Ara ja no és de sort, no, ja no surten a passejar.
I ha sortit molt, per això.
Havia sortit molt. Havia sortit en llocs que... Hòstia, parem.
Ah, sí, sí, o sigui que ja es tenien les nenes escoltant, home.
Per aquí RAC1 fins i tot havia sortit.
Home, i tant. Encara us recordo aquí. Això sí que ho van gravar les càmeres de seguretat.
En aquest estudi no, però, o sí?
No, res, no es fot explicar.
A l'estudi no.
No hi va haver un moment de patapam.
Ai. Bueno, Carlos.
Felicitats pel programa, m'agrada molt aquesta secció. Corbatxo feixades. Hòstia, allargueu-ho, això, allargueu-ho.
Però has d'entrar, has d'entrar de quan en quan i anar parlant de ministres.
Sí.
Has de tenir una sintonia pròpia ja, directament, perquè aquí la cosa va de sintonies.
Ai, de veritat. Xuri, un petó, que vagi bé.
Petons a tots.
Adéu.
Adéu.
Ai, ara com continues, això?
Sí, sí, ja no recordava la cara d'aquest senyor, del César Antonio Molina. Ara mateix, quan sentia el seu nom, l'únic que em vindrà al cap serà
la tita del Xuri.
No la cara del senyor ministre.
A partir d'aquell dia, quan anàvem...
Posarem les dues fotos de costat, ara, xarxa.
Quan anàvem a actuar a algun poble que deien, ara vindrà l'alcalde a saludar-nos, Xuri, sisplau.
Patapam. Per favor, que ja ens coneixem.
Aquí ens coneixen, eh? Mira allà dalt, saps? No hagués passat res, però aquí ens coneixen.
Bé, acabem-ho, no, això?
Sí, sisplau.
Una més. El comentari més habitual que us fan pel carrer. O el comentari que recordeu més i el menys habitual. Potser encara té més gràcia aquest.
Home, no? Com ho has dit, això? Estava pensant...
No sé.
La primera part l'havia entès.
Sí, no ho sé. O sigui, quan us paren pel carrer... Sí. Què és el més habitual que us diuen i quina és la situació més estranya que us heu trobat amb algú que us diu alguna cosa pel carrer?
Som en Xuri, li deuen dir, porta la bragueta oberta.
Desi.
A mi, n'hi ha dos. Un és, mare de Déu, el que havia rigut jo amb vosaltres quan anàveu tots tres, i l'altre és, hòstia, feixada, és que et segueixo des de que anàveu tots tres, saps? Sempre és aquesta cosa de voler dir, soc molt fan, que fa molts anys que... I el lloc més estrany va ser quan el meu pare estava en coma a un hospital a Vall d'Hebron, jo estava amb la meva cosina esperant, i va venir una senyora i diu, Feixades, què fas aquí? Podem fer una foto i tot. I jo vaig fer una cara, que la meva cosina deia, senyora, sisplau. Deia, ai, sí, sí, perdona, perdona, perdona. I va marxar, però al cap d'un moment va dir, però l'autògrafo sí. I va portar...
És més contingut.
L'autògrafo sí. Saps? I vaig dir, vale, senyora, en plan, senyora, ara aquí em sembla que no toca.
No és aquella frivolitat de la foto, no? Que...
Clar, no sé, s'ho va agafar i dius, la foto no, potser li veiem la cara que està afectat. Una firma, collons, això no et costa pas tant, encara que se t'estigui morint el pare, saps?
No es nota la firma, això.
Ui, vaig trobar aquell enfeixer, és molt maleducat, eh?
Oh, quina cosa més xula!
Bueno, sí, perquè se li estigués morint el pare...
Aviam si no em podia fer una foto.
Bueno, és que ha canviat molt, clar, el tema, pel tema de la tecnologia, probablement el que ara més et diuen pel carrer. Ens podem fer una foto? Ens podem fer una foto? Que a vegades hi ha gent amb el mòbil i diu, ens podem fer una foto? I jo, sí. I diu, no, no, perdona, si ens pot fer una foto tu a mi, perquè hi ha gent que no et coneix, també.
Sí, sí.
I aleshores, que es vegi colon de fons, ni perdoni, perdoni. Però a mi sempre m'ha agradat molt això, quan la gent diu, ai, com hem rigut amb tu, quina gràcia i tal. Després, sempre hi ha gent que a vegades ho remata, quina gràcia quan sorties amb aquell, jo, amb qui? Aleshores comencen les confusions que et confonen amb un altre. I ja no saps molt bé amb qui t'estan confonent. I
això, hores d'ara.
Amb el Paco Morant, no?
Amb el Paco Morant, hores d'ara. Quan sorties amb el Joan Pere.
Amb en Xuriguera, hi ha gent... O sigui, hi ha gent a Cambell...
Que no te'n recordes, vols que el truquem?
No, 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 és que és molt fort, perquè...
Ah, no, a Cambell li diuen que el senten per la ràdio.
Sí, ja et sento per la ràdio. I diu, no, és enfeixades. Enfeixades, sí, que és bo aquest també, ja ho sé, ja que ets tu. I l'altre no. I al revés, jo no arribo a actuar al lloc i dic, tu, digue-li a en Xuriguera que el sento a la ràdio, eh? O no, això no diu, digue-li a l'altre que ja el sento per la ràdio. Ah, sí, on te'l vas sentir? Conya, allà amb l'home a Islàndia cada setmana. Dic, no, sóc jo.
Pèl, si no tens ni sintonia,
saps, mama. Allò?
A la gent els hi sona.
I la gent els hi sona.
Quan jo que passa un cotxe, a mi m'han dit moltes vegades, passa un cotxe, diu, Buenafuente! I jo, arriba un moment, és que a més no, no ens assemblem, no tal, però la gent s'atabala i té una neurona, i bé, i tal. Això
perquè
és...
no hi ha algú qui et confonguin sempre? Que...
Una vegada em vaig quedar preocupat perquè a Madrid, va ser Plaza Mayor de Madrid, va venir una senyora, ai, que soy muy admiradora tuya, me puedo hacer una foto y tal. I jo, venga, venga. Ens fem una foto i diu, es que claro, es que bueno, las canciones cuando estabas con Ana, y yo, ¿con Ana? ¿Con qué Ana? Diu, hombre, todo aquello del Coco Guagua.
No, home, tal. No, Enrique i Ana.
Que jo portava un barret, anava amb un fular, una americana, hòstia. Però aleshores vaig mirar-me amb un aparador i pensant, però em sembla l'Enrique del Pozo, que es vas ben conèixer, i em van confós amb tu, i encara s'ho va prendre ell malament. I dic, no, no, però... ¿Cómo? Si no nos parecemos en nada, digo, ya, per això... Que
em... Però amb re, no, perquè...
Amb re. Però sí, gent que a vegades li balla el cap i tal, i et confonen. I lo de la foto que deies tu de l'hospital, a mi em va passar en un tanatori, que em vaig equivocar, com són tan moderns els tanatoris i tal, em vaig equivocar de sala, perdona, familiares de tal, que ja anava a veure, i diu, ai, perdona, una foto, dic, ostres, aquí, i clar, es va muntar ja com un fotocall, va venir una senyora, ai, el meu marit era malfanteu, et veia mal Andreu a TV3, i jo molt bé, diu, vols fer una foto amb ell? I jo, vale. I aquí es valia una mica la cosa, perquè era la vídua. Jo no vaig caure en aquell moment i aquella senyora volia que em fes una foto amb el seu marit i jo li deia, perdoni, i ella, sí, enganxa't al vidre, que se us vegi els dos. Com quan vas a l'aquari et poses perquè sembla que està el tauró, doncs igual, però amb una sípia allà dintre. Clar, jo mirava, vam donar, i jo, senyora, però hi va entrar tota la família, està aquí el corbatxo amb el papa, fem una foto tots junts. Escolta, haig de marxar.
Aixequeu el papa una mica, que no se'l veu.
No sé, el papa li farà molta il·lusió. Dic, com es mogui el teu pare, em cau aquí sobre. Era... Aleshores, la gent se li envoa una mica la flapa amb el tema.
Doncs jo sí que et veig una mica de semblança amb l'Enrique aquest, eh?
Ah, sí?
Sí.
Molt bé.
Pues, els ulls i les celles. Doncs
pues ja et cantaré el Coco Guagua.
Mira. Aquesta és l'Anna, eh? Ho dic,
sí, però... sí.
Bé, a veure, tot l'entorn de Fel Feixedes reclama més Fel Corbacho, eh? Perquè ara m'escriu la teva senyora i diu, jo com en Xuri també vull més sessions de Fel Corbacho.
Ja veus, el que m'aprecien és quan està sol no s'aguanta per enlloc el que ve fer, doncs almenys que hi hagi en Corbacho que ens distriem una mica, saps?
Ens recuperen anècdotes.
Gràcies, boníssim. Fel, setmana que ve més.
Sí, em vaig a posar bombetes,
Sant Pau, sí, i Corbacho, torna quan vulguis.
Que no consumeixin molt les bombetes, eh?
No.
Moltes gràcies.
Torna quan vulguis.
Jo quan em digui el Fel.
Va, fins ara.
L'univers de la llum. El nou espectacle de Christmas Garden. Els llums de Sant Pau per aquest Nadal. Noves instal·lacions en un viatge que portarà els visitants per planetes i galàxies en un recorregut ampliat i diferent per gaudir en família. L'univers de la llum, del 22 de novembre al 15 de gener al recinte modernista de Sant Pau. Entrades als llumsdesantpau.com.